Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? L'etapa de Gabri Garcia al Centre d'Esport Sabadell s'ha acabat. 5 mesos i escaig amb el de Sallent a la banqueta, i que el comptador de dies s'aturi aquí és, evidentment, una mala senyal. Un mal símptoma, perquè vol dir que la situació de l'equip no és bona. De fet, podríem dir que és delicada, la pitjor de la temporada, arribats ara a l'aturada de Nadal. El club no ha volgut esperar més per prendre aquesta decisió i tampoc vol deixar passar gaire temps per trobar un recanvi de garanties. Falta fa que la cosa no es demori gaire i, posats a demanar, que qui arribi per agafar les regnes comenci amb l'equip el dimarts que ve, amb la tornada de vacances. Gabri, doncs, ja és passat al Sabadell. El seu pas quedarà marcat d'entrada per haver acceptat un repte que ja se suposava que seria complicat, i després també pel seu estil de joc. N'hi haurà que siguin detractors d'aquest segell tan característic, però el que no podem negar és l'atreviment del de Sallent per plantejar els partits. Els resultats han estat els que han estat, però entretinguts ho hem estat, i molt. I sí, evidentment, canviaríem uns millors resultats per un futbol més avorrit, però tinguem en compte tots els elements, posem-ho en valor, perquè segurament vindran tardes com a mínim una mica més avorrides. Avui, programa gairebé monogràfic, per parlar d'aquest canvi, per reflexionar, per fer anàlisi des de diferents punts de vista, però també per mirar des de ja cap al futur. És dimarts, 20 de desembre. Benvinguts a l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Comencem amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Passa que s'ha començat a desgranar el recorregut de la Vuelta a Espanya 2023 i, atenció, la cursa ciclista passarà per aquí, per Sabadell. Serà el 27 d'agost, en el transcurs de la segona etapa entre Mataró i Barcelona, i abans d'afrontar la pujada al coll d'Estanalles. Tindrem temps d'ampliar aquesta qüestió en els pròxims dies aquí a l'Hotel Suís, però sapigueu també que el tret de sortida es farà al Port Olímpic de Barcelona. Més coses, la selecció de l'Argentina ja ha tornat al seu país i avui hi haurà rua pels carrers de Buenos Aires per celebrar el títol del Mundial. L'expedició ha estat rebuda per milers de seguidors a l'aeroport com no podia ser d'una altra manera. I tancat el Mundial, es comencen a reprendre les competicions que estaven aturades. Torna avui per la Copa del Rei, amb els primers partits de la segona ronda, encara sense la participació dels equips presents a la Supercopa d'Espanya. Destaquem el duel que tancarà aquesta primera entrega, a les 10 de la nit, Atlético Paso Espanyol. I un parell de punts de bàsquet, Facundo Campazzo, després de ser descartat als Dallas Mavericks, jugarà a l'Estrella Roja Servi fins a final de temporada i no al Real Madrid. I l'Eurolliga ha donat a conèixer les seus de les Final Four de l'any que ve i del 2024. Seran a Kaunas i Berlín, respectivament. I en futbol sala, sortejades les semis de la Supercopa, d'una banda Barça, el Pozo Murcia, de l'altra Movistar Inter Antequera. El cap de setmana del 7 i 8 de gener se celebrarà la competició al Zira. Anem amb el sumari.
Què es comenta la recepció?
Comentarem tot aquest episodi de la destitució de Gabri Garcia com a tècnic del Centre d'Esport Sabadell. Rescatarem les valoracions de fet d'ahir de Bruno Batlle, el director general ahir al Tribuna Preferent. A més, hem reunit una comissió d'experts, per dir-ho així, de 4 dels principals periodistes de la ciutat per analitzar l'actual panorama del centre d'esports. També veurem com va anar l'última jornada en clau juvenil pels principals equips de la ciutat. Parlarem de futbol sala, tant de la Lliga de Segona B com de la Copa Catalunya. I passarem pel Club Natació Sabadell, ja que avui es du a terme el tradicional dinar de Nadal.
L'actualitat de la primera ref.
Ahir ja dèiem que Onésimo Sánchez apuntava a l'Atlètic Balears i ja s'ha confirmat el fitxatge del nou entrenador dels Balearicos. I després del Mundial, com dèiem, avui es reprèn la Copa del Rei amb representació també d'equips de la categoria. A les 7 del vespre, Intercity Mirandés, i a les 9 de la nit, Real Unión Mallorca i Alcorcón Cartagena.
De quin partit no estarem pendents?
Des de les 12 del migdia està en joc el partit de la Lliga Indonèsia entre el Barito Putera i el Bayangkara.
I a les xarxes socials.
Un tuit de Juvenal Etjogo que diu això: unas horas después de esta locura llamada mundial, muy agradecido de haber formado parte del equipo de Gol y feliz de haber cumplido una de mis ilusiones, vivir un mundial de esta manera.
Avui celebra el seu aniversari.
Avui compleix anys l'exdelegat del Centre d'Esports, Cristian Lanzarote.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i deu del migdia d'aquest dimarts 20 de desembre. Som-hi, entrem en matèria, com dèiem, ja ho sabeu. Punt final a l'etapa de Gabri Garcia a la banqueta del Centre d'Esports. El fins ara tècnic del conjunt arlequinat va ser destituït ahir, després de la derrota de diumenge contra Osasuna Promeses i de la mala dinàmica de resultats de l'equip en les últimes setmanes, amb un balanç de 5 punts només de 24 possibles. Una decisió que es va prendre ahir al migdia. Ho comentàvem aquí a l'Hotel Suís amb les reunions que hi havia a la nova Creu Alta, amb la directiva, amb la comissió gestora, etc. I que es va comunicar finalment per la tarda en aquest comunicat per tots els mals resultats acumulats. Arribats a l'aturada de Nadal, recordem, el Sabadell està en descens a 2 punts de la permanència. Per tant, 5 mesos i una setmaneta ha durat l'etapa de Gabri com a entrenador arlequinat. En 17 jornades, el Sabadell ha sortit perdedor en més de la meitat, 9, i és l'equip del grup 2 de la Primera Federació, empatat amb el Bilbao Atlètic, qui, per cert, serà el pròxim rival del Centre d'Esports per començar el 2023, que ha encaixat més gols. Gabri, així, és el 8è tècnic que cau en aquest grup 2 de la categoria. Les primeres reaccions al club no es van fer esperar gaire. Ahir, pel Tribuna Preferent, va passar el director general Bruno Batlle, qui argumentava per què s'ha decidit fer un canvi de rumb.
Primer de tot hem d'agrair a Gabri l'aposta que va fer a l'estiu, en un moment complicat. Ja sabeu que anava avançant l'estiu i havíem de definir el projecte. Finalment, quan el vam tenir definit, era endavant de quan ja havia passat una part del mercat, i Gabri va acceptar el repte. Sempre ha estat molt, molt valent, compromís, treball, però és cert que els resultats de les últimes setmanes són resultats dolents, que necessitàvem i creiem que hi havia d'haver un canvi per canviar aquesta dinàmica.
El director general també esgrimia que havien de prendre la decisió basant-se en el context actual, independentment de quan fructifiquin les negociacions amb els nous inversors.
Nosaltres hem de prendre les decisions basats en el que tenim ara. Ara mateix pensàvem, i ho hem estat analitzant, que hi havia un marge de millora en quant al joc que estava fent l'equip les últimes setmanes, els resultats, la dinàmica de l'equip, i creiem que amb la plantilla actual se li podia treure més rendiment, i el que és la decisió s'ha pres en base amb això, amb aquest anàlisi del moment actual. No podem pensar en moments futurs, perquè el que arribi ho analitzarem i ho treballarem en aquest sentit, però de moment hem de treballar amb el que tenim i de la forma més responsable possible.
I ara esperar a veure qui és el substitut. Batlle també ha explicat en quin punt es troba la recerca del nou entrenador, tot recordant que la situació donada és molt recent i que encara caldrà esperar uns dies per conèixer qui dirigirà a partir d'ara l'equip.
Imminent no serà, també és veritat, que no podem demorar-ho i intentarem que sigui el més ràpid possible, però hi ha un procés al darrere i imminent, si vol ser demà no serà segur, i el que farem és treballar per tenir-ho quan abans, perquè això també permetrà al nou entrenador treballar amb una mica més de temps, així que tot el marge que puguem guanyar, millor.
I sigui qui sigui el nou inquilí a la banqueta, el que s'ha deixat clar també des del club és que és una necessitat reforçar la plantilla en el mercat d'hivern, independentment de quins siguin els recursos econòmics.
No hi ha definit un pressupost a dia d'avui que ens permeti treballar amb xifres concretes, ni amb unes ni amb altres, ni saber quina quantitat o si n'hi haurà. Així que el que hem de fer és treballar més i treballar amb diferents escenaris i obrir totes les opcions possibles per quan s'obri poder atacar en funció d'on estem.
Recordem que el primer equip del Sabadell, aprofitant l'aturada de la competició, es troba de vacances i no tornarà a la feina fins al dimarts de la setmana que ve. Veurem amb quin nou inquilí a la banqueta. I amb tot aquest panorama, el que hem fet nosaltres ha estat reunir quatre dels principals periodistes que segueixen habitualment al centre d'esports, la nostra pròpia comissió d'experts, perquè ens deixin el seu anàlisi de tot plegat. A tots quatre els hem fet tres preguntes comunes. La primera, si veuen adient la decisió presa de destituir Gabri. La segona, quins són els aspectes més positius i negatius que ha deixat l'etapa del Desallent a la banqueta. I la tercera, quin perfil d'entrenador hauria de portar a partir d'ara al club. Comencem amb aquesta primera qüestió. És la decisió que s'havia de prendre arribats a aquest punt? Responen per aquest ordre el cap d'antena d'aquesta casa, Sergi Garcés, el Pere Figueres, del Diari de Sabadell, el Xavi Andreu, de Televisió Sabadell Vallès, i el periodista, entre d'altres, del Diari Ara, Toni Padilla.
Mentiria si digués que no m'esperava aquesta decisió, sobretot pel rumb, sobretot per les sensacions que ha transmès l'equip en aquestes, no últimes, sinó dues últimes jornades, tant el partit a Múrcia com el de Tajorar d'aquest cap de setmana. Més enllà de resultat i més enllà d'estil de joc o d'idea futbolística, m'ha deixat el mal cos de veure un Sabadell, diríem, sense esma, sense capacitat de reacció, un Sabadell amb els braços abaixats, i això és sinònim de gairebé sempre de que alguna cosa és evident que no està funcionant. I en aquesta mateixa dinàmica o escenari podria dir que és adient, doncs sí, segurament és adient des d'aquest punt de vista de pensar que potser el míster, el Gabri, havia arribat ja al seu punt màxim de dir, bé, fins aquí això és tot el que puc arribar a portar a aquest equip i això és tot el que sóc capaç de transmetre-li a aquests jugadors que ja no creuen o que ja no es veuen capacitats amb el que jo els hi dic o que ja no poden donar més de si amb la idea que Gabri tenia per al centre d'esport Sabadell.
Si ho esperava, doncs sí i no. Per una banda, la dinàmica de l'equip era molt dolenta i realment els números, aquest famós 5 de 24, feia pensar que es podria produir aquesta destitució. A més, el mateix Gabri, reconegut en les dues o tres últimes rodes de premsa, que hi havia arguments per prendre qualsevol decisió i, de fet, és la que s'ha produït. D'altra banda, veient l'historial d'aquest Consell d'Administració en aquests temes sobre plantejaments de destitucions d'entrenadors, veiem que sempre hi ha hagut doncs, un marge de confiança i un temps abans de prendre qualsevol decisió dràstica. Aquesta vegada ha sigut tot el contrari. Pràcticament 24 hores després de l'última derrota s'ha produït la decisió. Personalment pensava que hi hauria aquest marge, no sé dir si és adient o no, perquè això ho diran els resultats, i ara mateix això és una autèntica incògnita.
En el món del futbol, quan els resultats no acompanyen, doncs substituir l'entrenador és molt més fàcil i així es fa, perquè no és el mateix que substituir molts jugadors. Si m'ho esperava, doncs la veritat és que ho veia venir. I si és adient, moltes vegades se li ha dit al Consell d'Administració que tardava en prendre decisions. Aquest any el Sabadell no pot baixar a segona ref i després de la ratxa de 5 punts de 24 possibles, doncs al final de l'etapa Gabri s'ha fet realitat i jo ho entenc.
El partit contra l'Osasuna B em va fer canviar d'opinió, va ser el partit en què vaig veure clar que calia un canvi i on d'alguna forma em va portar a entendre i justificar la destitució de Gabri. Amb el cor trencat, perquè em sembla una persona excel·lent, que ha estat molt valenta, però contra Osasuna B vaig veure un equip que no reaccionava i em va portar a pensar segurament més des de la irracionalitat i el cor que calia un electroxoc, un canvi per canviar. Ara, òbviament, cal de veure qui arriba en el seu lloc, però sí que puc entendre la decisió que s'ha fet destituint a Gabri.
Doncs això pel que fa a si era adient la decisió de destituir Gabri Garcia. Anem ara amb la segona qüestió. Quins són els aspectes més positius i més negatius que ha deixat el Desallent com a entrenador del centre d'esports? Seguim l'ordre d'abans. Sergi Garcés, Pere Figueres, Xavi Andreu, Toni Padilla.
En quant a aspectes positius, jo diria que el que més li destacaré a Gabri és, 1, la valentia que va tenir a l'hora d'acceptar un repte que altres entrenadors no van voler, no van tenir nassos d'assumir quan se li va presentar en una situació complicada com la que va tenir el Sabadell el passat estiu, amb un calendari que se li tirava al damunt, amb molts interrogants, moltes incògnites, sobretot de quina era la capacitat econòmica a l'hora d'afrontar aquest projecte, i ell va tenir doncs aquesta valentia d'agafar, com dic, un equip que sabia que seria de mínims, amb moltes carències, com se li està notant, i ell ho va poder assumir. D'altra banda, el que hagi estat un entrenador molt transparent, a vegades fins i tot massa transparent i coherent amb ell mateix, amb la idea futbolística. I com a aspecte negatiu, gairebé diria l'únic, això, aquestes últimes setmanes, quan crec que ja s'ha vist incapaç de fer reaccionar l'equip i de que els jugadors poguessin creure o seguir creient en quina era aquesta proposta que ell tenia al cap i amb la que ell ha volgut anar fins al final.
En aquests 5 mesos i escaig que ha estat Gabri a l'equip, doncs jo diria que punts positius. El primer de tot, afrontar el repte. Una situació molt complicada, un pressupost ajustat. Recordem que també va començar amb retard la pretemporada perquè no hi havia els jugadors. És a dir, amb unes condicions realment complicades i difícils. Aquesta valentia crec que s'ha de tenir en compte. També el seu compromís amb gent jove i ha volgut imposar un estil de joc atractiu, sobretot ofensiu, i crec que s'ha pogut veure, però s'ha pogut veure en comptagotes, és a dir, en moments puntuals. Per exemple, em quedo amb la primera part de Morevieta, que ens va encantar a tots, la primera part contra l'Intercity a la Creu Alta, i fora de casa, doncs, per exemple, el 1-4, el Johan Cruyff, o la primera part, al camp del Nàstic, on va donar un autèntic bany tàctic a Raúl Agné. Ara, la part negativa, doncs, diria que Gabri tampoc ha trobat la tecla per aconseguir la consistència defensiva que es necessita no només a aquesta categoria, sinó a totes. El Sabadell és el màxim golejat i així és molt difícil aconseguir objectius i resultats positius. El balanç, jo diria que ha estat doncs, de mig-mig, coses positives i negatives, però també ha pesat bastant el fet de no trobar un 11 ideal o un bloc ideal amb 7 o 8 jugadors fixes, aquests canvis constants de jugadors, aquestes rotacions, amb l'exemple de Múrcia, que ja va ser monumental, això crec que també ha restat doncs, la possibilitat de fer un bloc sòlid.
D'aquests 5 mesos de Gabri com a entrenador del Sabadell em quedo amb la seva passió per fer-ho tot. Et podrà haver agradat més o menys, però Gabri hi ha posat tot el que té a dins com a entrenador, s'ha dedicat en cos i alma a intentar tirar endavant aquest perfil d'equip de proximitat i low cost, que tots sabíem que seria molt difícil i que finalment no li ha permès doncs, tenir continuïtat fins a final de temporada. A nivell personal només tinc paraules d'agraïment pel tracte impecable que sempre m'ha dispensat.
De Gabri jo el que em quedo és que va ser valent en agafar un projecte que siguem sincers, ja no va començar amb el bon peu des de l'inici per diferents problemes a l'hora de vestir el projecte esportiu, per veure què passava amb la continuïtat de Monitis i tot plegat. Òbviament no, a diferència d'altres anys, tots sabíem que no es podia vestir un projecte que aspirava a estar a la part alta de la classificació, i ell ha tirat endavant i ha intentat aplicar les coses que ha après en el passat amb experiències en altres clubs com Lleida. M'ha semblat que ha estat un entrenador que ha intentat fer les coses bé, intentar mantenir l'equilibri entre les seves idees i adaptar-se a la realitat. No se n'ha sortit, però des d'un punt de vista de ètica de treball em sembla impecable el que ha fet. De fet, hi ha entrenadors que et sap molt de greu que les coses no li funcionin perquè hi perceps una persona de gran vàlua. I amb Gabri em queda amb aquesta sensació, no?, de justificar la seva destitució, però per dir-ho amb la boca petita, perquè et sap molt de greu.
Els nostres 4 periodistes que valoren doncs, aquesta passió i també l'atreviment, no?, d'haver acceptat el repte d'agafar les regnes del centre d'esports en una situació doncs, que no era igual que la dels temps més recents, amb un ajust pressupostari i amb aquest canvi d'objectiu ja no amb cotes tan ambicioses, sinó per aconseguir la permanència. I tanquem aquest anàlisi d'aquesta particular comissió d'experts amb la següent pregunta. Quin perfil d'entrenador hauria de contractar el club com a recanvi de Gabri? Les veus, insistim, de Sergi Garcés, Pere Figueres, Xavi Andreu, Toni Padilla.
Pel que fa al perfil del futur nou entrenador, la veritat és que em costa de pensar en una idea. Per un costat diria algú que ha d'entendre, això segur, quina és la realitat ara com ara del Sabadell a nivell econòmic, a nivell de saber també amb quins jugadors hi compta en aquests moments i amb quins jugadors haurà d'anar fins al final, partint de la base que és una plantilla feta doncs, de gent molt jove, de gent fins i tot amb un punt d'inexperiència evident en moments puntuals, com se li està notant en una categoria tan exigent i tan igualada com és la primera federació, i això ho ha de tenir claríssim quin sigui l'escollit. I per altra banda, més enllà de si ha de ser un tècnic més de futbol atrevit o de futbol de contenció, crec que ha de ser gairebé un psicòleg, com són els entrenadors que agafen equips moltes vegades en moments complicats, per convèncer amb el missatge, convèncer amb la seva empenta, convèncer amb la seva intensitat, convèncer que gairebé per davant del futbol, encara que ara costi d'entrar-ho així, ha d'haver-hi un esperit de sacrifici, de lluita i de creure-hi que ha de ser el que porti el Sabadell a sortir de la situació complicada en la qual es troba, quan això sí, encara ens queda una mica més de mitja temporada per endavant.
El perfil d'entrenador que ha de venir, doncs, si ens fixem doncs, en altres situacions, diríem que ara es necessita gairebé tot el contrari. Fent la comparació amb l'any passat, doncs, podria ser perfectament idònia. És a dir, Hidalgo tenia un estil de joc molt marcat, que no estava funcionant, va venir Munitis i va imposar un altre estil de joc completament diferent, on es buscava la practicitat i es basava tot en la solidesa i consistència defensiva que ara no té l'equip. Jo crec que per aquí haurien d'anar els trets. Molt difícil de trobar l'home ideal, però ens hauríem de basar doncs, en això, en trobar un entrenador que tregui el màxim rendiment dels jugadors que ara té, però jo crec que també hi haurà un marge per tenir 4 o 5 reforços aquest mercat d'hivern i trobar doncs, la manera de que l'equip sigui molt més efectiu en defensa, a les àrees i, sobretot, que no encaixi aquesta barbaritat de gols que ha passat fins ara en aquests 17 partits. De totes maneres, és difícil encertar, perquè s'ho ha d'adaptar també a les característiques que tenen els actuals jugadors de la plantilla i això tampoc serà fàcil.
I ara arriba allò de decidir quin perfil d'entrenador es decideix com a substitut de Gabri. Jo només demano que encertin un entrenador que ens doni més solvència en el joc i que això ens porti a obtenir millors resultats. És un equip molt jove, jugadors que tenen la seva primera gran experiència en el món del futbol. No serà gens fàcil i, per tant, més que mai, haig de repetir allò de que necessitem estar tots units per fer viable que el Sabadell aconsegueixi la permanència.
Dubto molt en quin tipus d'entrenador hauria d'arribar ara. Per una banda, hi ha una part més racional que em porta a pensar que ha de ser un entrenador que es pugui adaptar bé al tipus de plantilla que tenim. Però, bàsicament, el més enllà de l'estil, que sigui més ofensiu o més defensiu, que aquí és l'àrea esportiva qui ho ha de valorar en funció de la plantilla, sobretot el que vull és ser una persona que transmeti molta energia, molta grapa, que no m'importa tant l'estil de joc com que tingui la capacitat de portar molta energia, de generar un discurs molt positiu, de posar les piles, un caràcter fort que es pugui imposar també a un vestidor que, pel que sembla, en ocasions alguns jugadors doncs, no acaben d'estar del tot endollats. Alguna personalitat forta que pugui ser la que ens tregui d'aquesta situació. Ara mateix estic més pendent de l'àrea psicològica i comunicativa gairebé que de la tàctica, que en aquest cas vull dir, és una decisió que ha de prendre l'àrea tècnica i se m'escapa més a mi.
Tres minuts per arribar a dos quarts de dues del migdia. Aquestes són les valoracions que ens han deixat tots ells i ara, com dèiem, esperar a veure qui agafa les regnes del Sabadell, una decisió que no serà qüestió d'hores, però que el club no vol allargar en el temps i que s'espera que arribi més d'hora que tard en els pròxims dies. Obligació que no desconnecteu de Ràdio Sabadell aquests dies, encara que la competició estigui aturada. Rematem el bloc del centre d'esports escoltant una entrevista que li va fer al Sergi Garcés després de la derrota del Sabadell contra Osasuna Promeses a Tajonar al capità del centre d'esports, a César Morgado, que tot i que les paraules que escoltarem del central extremeny van ser, doncs, evidentment, abans que es prengués la decisió de destituir a Gabri García, val la pena escoltar-la perquè, sobretot, Morgado es mostrava autocrític. Escoltem aquesta entrevista, com diem, del Sergi Garcés postpartit a Tajonar, el capità del Sabadell, César Morgado.
Amb el capità del Centre Esports Sabadell, César Morgado. Anava a dir bona tarda, però gairebé m'ho reservo, perquè és que l'ambient és... Això, és molt dur, és una sensació dura, no?
Ahora mismo sí. La verdad que después de un partido, yo creo que nos han llegado una vez y media, pues no ha sido más. Dos regalos que hemos podido hacer, más o menos. Y pierde 2-0, cuando quizás hemos tenido también ocasiones claras para meternos en el partido, incluso para llevárnoslo, pues te sabe mal porque, bueno, es un poco la tónica que hemos tenido durante el año y no sabemos qué, o sea, cómo hacerlo. Bueno, yo creo que al final es más responsabilidad nuestra, ¿no?, de no conceder esos pequeños fallos que nos están llevando a estar abajo ahora mismo.
17 jornadas, y si casi repesáramos jornada por jornada, con alguna honrosa excepción, lo que dices tú, ¿no? Son errores, unas veces uno, otras veces otros. No son errores colectivos, son errores tan puntuales y tan graves, por decirlo así, que es que condenan al equipo. A cualquier equipo le condenarían seguramente, pero claro, aquí hemos de mirar lo que nos está condenando a nosotros.
Sí, creo que hay que hacer autocrítica. Lo lleva remarcando ya el míster durante mucho tiempo, que ya tiene que cambiar esto, pero parece ser que no cambia, que al final hay que tener responsabilidades, ¿no? Yo creo que, bueno, hay una frase que pone en el vestuario de los Osasuna que nos ha llamado la atención, me ha llamado a mí la atención, que ponía que perteneces a un club, déjalo un buen lugar, y ahora mismo no estamos dejando un buen lugar a un club como el Sabadell. Creo que tenemos que dar mucho más nosotros, si no, esta situación no nos puede desbordar, y bueno, creo que ya te digo, tenemos que dar un paso adelante los jugadores, porque al final los resultados los estamos llevando nosotros, por así decirlo, a la catástrofe que está pasando, ¿no? Porque yo creo que ningún equipo te está arrasando, ningún equipo te está dominando, ni se merece muchas veces ganar, y nosotros mismos estamos perdiendo los partidos. Yo, para mí, creo que son más, culpa de los jugadores por al final, por pequeños detalles que nos están llevando a perder los partidos, y bueno, que eso hay que cambiarlo. Ya hablo de todo, de mí, de primero, vamos, hasta el último. Así que yo creo que, bueno, que habrá que hacer una autocrítica estas Navidades, y bueno, habrá que ver qué pasa la segunda vuelta. No sé qué hará el club, pero seguramente tomarán decisiones que no estarán, o sea, bueno, estaremos de acuerdo o no, pero bueno, habrá que respetarla.
Desde la experiencia también del año pasado, ¿le ves muchas similitudes, demasiadas similitudes a lo que tuvo que sufrir el Sabadell la temporada pasada, o es un argumento muy diferente?
Yo este año, sinceramente, no me estoy viendo inferior a ningún equipo, o veo que el equipo está mereciendo ganar muchos partidos, y al principio del año pasado no me veía yo esa situación. Bueno, al final ahora es cuando se ven los jugadores, se ven los hombres, y hay que tirar del carro. O sea, está en una situación crítica, o sea, que yo creo que este club, con la entidad que es, no puede estar ahí abajo, y ahora es cuando se van a ver los jugadores, los hombres, los que tienen personalidad para tirar esto para adelante, como el año pasado se hizo.
Y también te pregunto, de normal, si la semana que viene hubiera partido, me diría seguro, tenemos ya ganas de que llegue el siguiente partido para rehacernos. Con la dinámica que llega el equipo, me dirás que casi mejor ahora pegar un frenazo en seco, que la gente se pueda hasta desconectar un poco y volver con más pilas, con las pilas cargadas, ¿o no?
No, o sea, bueno, cuando estás así quieres cambiar la situación cuanto antes. Bueno, ha venido como ha llegado, ahora hay vacaciones, yo creo que incluso también puede venir bien que la gente desconecte un poco, limpie cabeza después de estas tres últimas semanas que llevamos derrotas consecutivas. Y ya está. Lo que queda, digo, es limpiar la cabeza, llegar aquí con humildad el día 26-27, entrenar y dar la vuelta a la situación. Ya te digo, yo creo que el equipo está haciendo las cosas bien, pero bueno, los errores con puntuales nos están condenando demasiado, y eso hay que cambiarlo.
Te hago la última antes de hablar ya de un tema algo más personal, porque las fiestas están aquí, las celebraciones, como decimos, el poder estar con la familia, que también esas cosas van bien, y más cuando uno está separado un poco de su gente. Te hago la última. Han perdido rivales directos. La parte positiva, por acabar con algo más positivo, César, es que no se ha roto la liga por abajo. Es decir, aún está el Sabadell a un partido de engancharse a la permanencia. Por ejemplo, sin ir más lejos, le podemos dar gracias a esa situación. Es decir, que está ahí todo el mundo todavía.
Creo que lo bueno que tiene esta liga es que ganas tres y la situación te cambia, una auténtica barbaridad, y pierdes tres y lo mismo. O sea, tanto para bien como para mal. Pero hay que hacerlo, hay que ganarlo. O sea, todos creemos, pero no llega y es lo que nos está frustrando. Bueno, ya te digo, ahora tenemos las vacaciones, a ver si desconectamos. Creo que el equipo merece mucho más de lo que hace, o sea, de lo que acaba siendo el resultado. Creo que genera mucho y bueno, y al final lo que te digo, lo que venimos hablando, que al final los detalles nos están condenando, eso hay que cambiarlo, pero bueno, ya te digo que lo que tenemos que enganchar es esas victorias para volver a estar ahí un poco con ilusión.
No, para casa, para unos días hasta el 27, ¿no? Te quedas aquí, ¿no? Ya directamente, no estamos como para viajar mucho, ¿no?
No, me quedo aquí porque mi mujer está a punto de dar a luz y bueno, nos quedaremos aquí, vendrán mis suegros y pasaremos un poco aquí como podamos, intentaremos limpiar como podamos del tema del fútbol, pero bueno, seguramente algo se disfrutará.
Bueno, como lo personal está ahí con buenas noticias en breve, pues que eso ayude también a hacerlo un poco más ligero y a hacerlo un poco más alegre, que la verdad, como decimos, en lo deportivo la cosa está ahora mismo como para casi bajar la persiana y olvidarnos. Pero bueno, que vaya muy bien la desconexión, que vaya muy bien estos días en familia, aunque sea esta vez que los tengáis que recibir aquí, pero que vaya muy bien todos estos días de vacaciones y de Navidad. Buenas fiestas, ¿eh?
Vemos la vuelta, muchas gracias.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Per Nadal tornen els clàssics, torna la crisi econòmica.
Els aliments i les begudes s'encareixen a ritme rècord.
El feixisme a Itàlia.
La pàtria vi serà sempre riconoscente.
O una guerra a Rússia durant l'hivern.
Російських ракет вдарили по Україні.
Ані зді, ні з нашим народом, ні з Росії.
Però també tornen els banquets més greixosos i suculents. Sí, els de la família també. Però per si et queda un budell buit, torna Salsitxes Paradís el dia de Nadal i el dia de Cap d'Any. A les 10, Funky Soul per emportar.
Salsitxes Paradís. No escoltar-nos. És pecat. Do what you want!
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre? A Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'Advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Una i 36 del migdia, continuem aquí a l'Hotel Suís, però no deixem el futbol perquè arribem a aquell moment de la temporada on els equips van tancar l'any. Els que ho han fet aquest cap de setmana són els diferents equips juvenils de la ciutat. Comencem repassant la divisió d'honor, on el juvenil A del Centre d'Esports va treure un empat sense gols en el seu partit contra el Girona. Nové contra desè, es veien les cares a Olímpia, amb el Sabadell un punt per sota dels gironins a la classificació. La igualtat a la taula, de fet, es va veure reflectida al terreny de joc, amb dos conjunts molt sòlids al darrere i que van permetre poquet al rival. El porter del juvenil arlequinat, Oriol Ciurans, remarcava l'esforç que va realitzar l'equip.
Jo em quedo amb tota l'ajuda de tot l'equip, que hem estat sòlids en defensa, per això no hi ha hagut ocasions clares, i sobretot la templança de l'equip a l'atacar. No ha arribat al gol, però com he dit abans, hem fet mèrits.
I l'Oriol Ferran va poder parlar amb l'entrenador del Sabadell juvenil, el Marc Nomen, un cop va acabar aquest enfrontament contra el Girona.
Bé, doncs aquí estem amb Marc Nomen després de l'empat a 0 del juvenil del Centre d'Esports contra el Girona. Primer de tot, bon vespre, Marc.
Hola, bona nit a tothom.
Un partit igualat, 0-0, però el Sabadell ha tingut les millors ocasions de gol. Te'n vas amb el regust negatiu, amb el regust de boca, de no haver pogut sumar els 3 punts, o te n'alegres d'aquest punt aconseguit contra un rival que es trobava per sobre vostra la taula?
No, òbviament, crec que els 3 punts els volíem i en certa manera els hem merescut, però me'n vaig alegre, content i orgullós del nivell competitiu que ha mostrat el grup. Crec que en els últims partits hem crescut molt i crec que amb aquesta dinàmica podrem fer una segona volta millor que la primera.
Ha sigut un partit amb moltes més ocasions per part vostra, molt bé en defensa el Sabadell. Ha faltat potser culminar a dalt, no?
Sí, bé, el Girona és un equip amb molt bons jugadors. Sabíem a què ens enfrontàvem, sabíem que si els apretàvem una mica buscarien aquest joc directe i les internades de l'extrem dret, i jo crec que a nivell defensiu ho hem treballat bastant bé, els hem aconseguit que ells mostressin poc les seves millors virtuts, i mica en mica hem anat agafant el comandament del partit, i bueno, s'ha de treballar per guanyar el Girona i s'ha de fer bé, i jo crec que hem estat a prop, només ens ha faltat el gol.
Heu encadenat una temporada, bueno, una primera part de la temporada, amb anades, vingudes, victòria, derrota. No esteu acabant de trobar potser la regularitat, més que en el joc, en els resultats, no?
Sí, sí, la divisió d'honor aquest any és molt dura. El nivell de tots els equips és molt bo, nosaltres hem patit molt en defensa, hem patit molt en ABP, i crec que mica en mica hem anat agafant el to que havíem d'anar agafant per poder competir en aquesta categoria. És una cosa que hem anat insistint molt en les darreres setmanes. El grup ha crescut en això, i fruit d'això són bueno, els últims resultats, tot i que hi ha hagut alguna derrota, la sensació era que sempre estàvem més a prop de guanyar, i crec que aquesta ha de ser la línia.
Ja per últim, acabeu el 2022 a la zona mitja de la classificació. T'esperaves acabar en aquesta part? Preferiries estar més amunt?
Home, per escollir voldríem estar barallant-nos per dalt i Copa del Rei i tot el que poguéssim, però com deia abans, aquesta categoria és duríssima, el nivell de tots els equips és alt, no et perdonen quan comets errors, i hem fet els punts que hem fet perquè són els que ens hem merescut, i a partir d'aquí haurem de lluitar per fer-ne més i anar escalant posicions durant la segona volta. Volem ser ambiciosos, som valents, som un equip que prova de jugar, que prova d'associar-se, que prova de tenir un futbol ofensiu, m'atreviria a dir que bo, i això sumat a la línia competitiva que estem començant agafant, doncs ens ha d'ajudar a empujar-nos a anar guanyant més partits dels que hem guanyat fins ara.
Ara sí, ja remato. Què es treballarà aquesta aturada nadalenca de cara al 2023?
Bé, jo crec que ara hauríem de fer una baixada de la càrrega cognitiva. Els hem exigit molt en moltes coses, i tot i així encara hi ha coses del model de joc i a nivell tàctic que hem de millorar, però sí que crec que ens perfilarem cap a temes més de fonaments individuals, de millora de conceptes. Aquests jugadors són bons, però crec que encara els podem fer més bons. Llavors ens agradaria polir-los més aviat d'una manera individual.
Doncs moltes gràcies, Marc, que vagi molt bé i bones vacances.
Moltes gràcies a vosaltres i bones festes.
Les paraules de Marc Nomen i el centre d'esports, aquest juvenil que marxa a l'aturada nadalenca a mitja taula de la divisió d'honor amb un total de 18 punts. I un grau per sota la Lliga Nacional Juvenil, el Mercantil no va poder passar de l'empat a un contra el Cerdanyola a domicili, un Cerdanyola que arribava cué a l'enfrontament. Els de Marcel Abardé van deixar escapar l'oportunitat de saltar la primera plaça de la Lliga i passar l'aturada nadalenca com a líders. Per Xala, la pressió els va jugar una mala passada.
Tots els partits els comences amb intenció de guanyar-los, i més tenint en compte que vam fer una molt bona primera part, que ens vam posar per davant, però no vam ser capaços, no, de matar el partit, de fer el segon gol, que crec que hagués estat definitiu, i bueno, no vam acabar de defensar bé altra vegada en minuts finals, que els nervis, no? I aquesta possible pressió de si guanyàvem ens posàvem líders, doncs ens afecta a nivell negatiu amb el pas dels minuts, i ja dic, no vam ser capaços de mantenir els 3 punts que el partit s'havia posat com per fer-ho després d'una molt bona primera part.
I amb l'empat, el Mercantil ha aconseguit tancar l'any 2022 almenys sense conèixer la derrota. El tècnic dels graciencs fa una valoració positiva de la primera part de la temporada.
Sí que sabíem, no, que el grup que tenim de jugadors doncs és molt correcte, té molt nivell, i que per treball il·lusió no seria, però això moltes vegades no t'assegura resultats. Llavors, bueno, sí que ho haguéssim firmat a principi de temporada, òbviament, si ens diuen que arribarem el Nadal quarts, no? Et quedes amb aquest mal regust de boca d'aquest últim partit, perquè en comptes de quarts podries haver marxat primer, però bueno, si fem la vista enrere, jo crec que podem fer una avaluació molt, molt positiva del qual ha estat aquest inici de temporada.
I l'altre representant sabadellenc a la Lliga Nacional, el Centre d'Esports B, va caure de manera clara a Olímpia contra l'Espanyol B. L'equip de Conrad García va perdre per un clar 0-3, un partit que, quan s'havien disputat poc més de 30 minuts, ja anava 0-2. L'entrenador dels arlequinats assegurava que els pericos són el millor equip que ha passat, de moment, per a Olímpia.
Sí, com a mínim el que ens ha aconseguit superar més durant 45 minuts. Evidentment no oblidem que estem parlant contra el juvenil B de l'Espanyol. Ja sabem la història que tenen i quin club són, i la nostra feina és intentar aproximar-nos al més possible. Per desgràcia, aquesta setmana no va ser possible. És veritat que el resultat acaba sent un pèl injust per com van ser els gols. Però bueno, ja sabem on estan, qui són, i la nostra feina és intentar estar el més a prop possible.
Per tant, amb tot, aquesta Lliga Nacional Juvenil, que també arriba a aquesta aturada nadalenca, amb el Mercantil en quarta posició, mentre que el Juvenil B del Centre d'Esports és desè classificat. Quinto! I abans de continuar, recordar-vos que ha tornat el quinto de Nadal a Ràdio Sabadell, una de les tradicions més populars de la ciutat, també a la vostra ràdio, el segon quinto de Nadal de Ràdio Sabadell. Tenim preparats un munt de regals, ja sabeu que ja s'ha cantat el quinto, però encara teniu temps de fer la plena. I per fer-ho és ben fàcil, heu de passar per aquí, per Ràdio Sabadell, al carrer Doctor Puig, número 18, recollir el vostre cartró, a jugar i a guanyar. Us hi esperem! El quinto de Nadal de Ràdio Sabadell. Les tradicions a Ràdio Sabadell. Tres quarts de dues clavades. Obrim ara bloc de futbol sala amb la vital victòria de l'Escola Pia per agafar una mica de respir a segona B. Amb la retirada de la competició de l'Irefranc Elche, s'enfrontaven els dos últims classificats de la Lliga, el Ripollet i el conjunt Escolapi, i els de Pedro Donoso es van imposar per la mínima 3-4, tot i que en el tram final la situació estava relativament controlada amb el 2-4 en el marcador, abans que els ripolletencs retallessin distàncies. El més important era guanyar, però el tècnic també creu que es va donar una bona imatge.
La verdad es que era un partido complicado para ambos equipos, ¿no? Se vivía la tensión en el campo y en las gradas, ¿no? Pero bueno, yo creo que venimos en una línea buena, exceptuando, bueno, el resultado de la semana pasada, que es anormal, pero bueno, siempre se puede dar un resultado de estos. Pero bueno, yo creo que el equipo está trabajando bien y bueno, y contentos, ¿no? Hicimos un gran partido desde principio hasta fin, ante todas las adversidades que se presentaron, y bueno, y contentos, ¿no?
Partit a Ripollet, per cert, amb molta tensió i amb algun incident desagradable. El duel es va haver d'aturar uns minuts perquè un sector de l'afició local va increpar a la banqueta de la Pia, i després de la botzinada final de partit, l'acte recull amenaces del president dels ripolletencs cap als àrbitres. Donoso també diu la seva sobre tot plegat.
Yo creo que todo esto se tiene que dar en el campo, ¿no? La verdad es que, bueno, es una pista donde, bueno, ya la conocemos, ¿no? Se llena y el ambiente, pues bueno, es intenso, y la verdad es que, bueno, yo creo que por nuestra parte no hubo ningún problema en ningún momento, y bueno, y los árbitros pararon el partido, suspendieron el partido, porque no sé si les dijeron algo o hicieron algo desde la grada, pero no puedo decir ahora mismo que estuvo el partido 5 minutos parado, que tampoco nos vino muy bien, pero bueno, yo creo que al final lo importante era el resultado y contento, ¿no?
I una altra circumstància que es va donar, aquesta ja més purament esportiva, és que Arnau Graell va tornar a ser expulsat per doble amonestació. El jugador Escolapi ja li va passar la setmana passada contra el Cerdanyola i fa 3 jornades a la Barceloneta. Tot reconeixent que han de saber gestionar millor aquestes situacions, Donoso eleva igualment una queixa.
Lo que está pasando con Arnau, bueno, yo creo que nos lo tenemos que hacer mirar no nosotros, sino todo el mundo, y los árbitros y compañía, ¿no? Yo creo que es un jugador que se le está dando muchísimo cada vez que sale a la pista. Yo reconozco que él pueda quejarse, ¿no? Y que por su forma de ser, pues levante los brazos, pero yo creo que porque un jugador se queje y levante un brazo o dos brazos para quejarse, después no, no, no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que le llegan a dar a lo largo del partido, ¿no?
En tot cas, la Pia ha trencat la mala ratxa i suma 3 punts valuosos, situant-se amb 14 a 3 de sortir del perill. A mitja taula situem el Natació Sabadell, que s'ha allunyat de la zona alta després de caure 3-6 al Pavelló Nord davant del Manresa, un partit en què, tot i arribar amb empat a 3 al tram final, els del Bages es van mostrar superiors, demostrant per què són un dels candidats a l'ascens. El tècnic nedador, Adri Sánchez, li preocupa que en les últimes setmanes gairebé sempre sigui el rival qui agafi l'avantatge inicial en el marcador.
Sabem que el partit al final és molt llarg i no ens posem nerviosos per això, però és veritat que genera certa dinàmica no positiva. Si sempre vas per darrere el marcador o mai et dos per davant, i és una cosa que hem d'anar canviant, sobretot a nivell mental, perquè al final afecta els jugadors també, i a vegades se'ns posa molt ràpid per sobre. I és difícil, no?, perquè ja ho vas arrastrant tot el partit. Sí, sí que em preocupa.
Triomf, per tant, per l'equip ara dirigit per Borja Burgos, que va tornar a Sabadell en una cita especial per ell, sortint guanyador de la partida. I com dèiem, ara el club és al mig del no-res, just al centre de la classificació, 8è, a 5 punts dels de dalt, a 5 dels de baix, i un balanç equilibrat de 5 victòries, 4 empats, 5 derrotes. On haurem de situar aquest Natació Sabadell d'Adri Sánchez?
Això es parla per parlar, ja veurem, depenent com se'ns donin les coses, perquè la temporada encara és llarga, queda molt, i hem de veure com evolucionem. Jo crec que ara l'aturada aquesta ens anirà bé, també perquè porten molts mesos entrenant 3 dies per setmana, per temporada encara més, i havíem arribat una mica desgastats en aquest aspecte, i ara necessitem també els entrenadors, l'estaf tècnic, reflexionar una mica sobre tot el que ha passat, tornar a veure tots els partits, fer un anàlisi molt més profund de tot el que ha passat i què podem fer per millorar, i a partir d'aquí, si encertem, doncs crec que potser estarem més a dalt, si no una mica més a baix.
La competició es reprendrà ja el 7 de gener amb l'última jornada de la primera volta d'aquesta segona B, amb la visita del club al Nueva Elda i el duel a Can Colapi entre l'Escola Pia i l'Aliança Mataró.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I encara en futbol sala, avui és el torn de la Copa Catalunya. Escola Pia i Natació Sabadell encara no entren en competició, ho faran a la següent ronda, però tenim igualment diferents representants sabadellencs que continuen endavant. Un d'ells, El Ático. Fa uns dies vam parlar amb la gent d'aquest club de creació recent i avui arriba el dia en què el sènior masculí jugarà el partit més important de la seva curta història, rebent a 9:15 de la nit al Castellà. L'equip castellarenc milita a tercera nacional, 3 categories per sobre que els sabadellencs, i està dirigit per un vell conegut a la ciutat, Darío Martínez, exsegon entrenador del club en època Borja Burgos, ara que parlàvem d'ell, i també extècnic del grups Arraona. Precisament el conjunt arraonista entrarà aviat en escena en la seva eliminatòria contra el Can Cuyàs, però no encara, i en categoria femenina ens queda un representant al futbol sala Sabadell femení. Les de Xavi Muñoz debutaran dijous a Manlleu.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Una i 51 del migdia, a les dues del migdia està previst que comenci el tradicional dinar nadalenc del Club Natació Sabadell. Com és habitual, l'escenari d'aquest dinar és la seu del carrer Montcada. Allà hi tenim el Pau Vituri. Anem a veure quina mena respira en aquests moments. Pau Vituri, com estàs?
Què tal, Sergi Parc? Bon dia.
Pregunto per això, per l'ambient. Què, molta gent del club, la gent ha arribat d'hora, és puntual o la gent va tard?
No pas. Ara mateix estem aquí al centre del carrer Montcada, a la part de dalt del self-service, amb l'Oriol Oliver, el responsable de comunicació del club, el nostre pròxim protagonista, de seguida el saludo, i servidor, doncs aquí amb la taula ja muntada, això sí, per una vintena de persones que tindrem aquest dinar del Club Natació Sabadell d'aquí a qüestió de 10 minuts, si tot va bé, si anem en hora. Si et sembla, Parc...
Som-hi.
Anem amb protagonista, perquè el tenim aquí, que ens ha volgut atendre, li hem demanat que ens atengués doncs, uns minuts abans d'aquest dinar, el Claudi Martí, el president del club. Claudi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, avui una trobada per acomiadar aquest any 2022, que d'entrada deixa'm fer aquesta reflexió, que no sé si un se'l pren com un any molt intens, perquè esportivament ha estat molt intens, ens ha portat èxits europeus. A nivell institucional hi ha hagut unes eleccions que doncs, el Claudi les ha guanyat per segona vegada consecutiva, i a nivell econòmic, anem a dir-ho així, amb totes aquestes dificultats que ja hem explicat, derivades de la pandèmia, derivades de la inflació, que estan colpejant a tots els clubs esportius d'arreu del territori. Per tant, un any que no sé si a nivell personal un se'l pren com, o tira la vista enrere i diu, ostres, quin any.
Bé, com has dit tu, ha estat un any molt, molt intens, no? Un any també en tots els sentits molt maco, és a dir, des del punt de vista esportiu, no cal dir-ho, doncs, que jo crec que ha sigut un any molt i molt exitós i que ens porta una mica més cap al camí, o ens afiança en el camí que vam començar fa 6 anys, doncs, del que és l'esport del club i arribar al màxim nivell, doncs, a partir del treball hem fet, de la planificació, de l'execució dels projectes, de l'aprofitament dels recursos que tenim. Per tant, des del punt de vista esportiu en podem aprofundir més, però com tu has dit, hem arribat a grans fites a nivell internacional, no? A nivell social, evidentment, també ha estat un any intens. Les eleccions que es van produir ara fa 2 mesos, doncs, que tal com vaig dir en el seu moment, representaven un punt d'inflexió o un punt molt important pel futur de l'entitat, donada la situació que tenim a nivell conjuntural, a nivell econòmic, a nivell global. I des del punt de vista, doncs, econòmic, si volem dir-ho així, doncs, un any, doncs, complicat, un any on hem tingut que fer front a grans reptes, un any que ens ha deixat, doncs, coses bones i coses no tan bones des del punt de vista econòmic, perquè també n'hi ha hagut de positives, però que ens ha, sobretot ens ha posat en una posició de que hem de reflexionar i hem de seguir treballant molt, molt fort en l'àmbit econòmic per poder garantir la viabilitat de l'entitat, de l'esport i com digui, del club en general.
Em quedo de moment amb aquest últim punt, Claudi, perquè fa unes setmanes vas fer una roda de premsa per exposar, doncs, aquesta problemàtica, aquestes dificultats també davant la crisi de la inflació, la crisi també del cost energètic, fins i tot amb una sèrie de gràfiques també per justificar, no?, les mesures que s'han pres, com ara, per exemple, deixar d'escalfar l'aigua de la piscina exterior de Can Llong, o fins i tot aprofitar, doncs, aquestes obres que s'estan fent aquí a la piscina Globus del carrer Montcada per tenir aquest petit estalvi. Aquest crit de, no sé si anomenar-ho com a crit d'ajuda, crit d'alarma, ha estat correspost per part de les administracions de moment o encara no?
Bé, jo crec que ha estat un crit d'alerta, un crit de confirmació, una mica, jo vaig fer la paròdia o la frase, crec que algun company vostre la va recollir, doncs, que feia molt temps que jo anava dient que venia el llop, i malauradament el llop ha arribat i per desgràcia això no és cap conte, no? Jo crec que la resposta està en la línia en què jo esperava. Si els socis, la gent en general cada vegada està més conscienciada del problema que tenim des del punt de vista energètic, no només des del costo, sinó és un tema global, un tema de recursos energètics, de cap on volem anar com a societat i com a club, evidentment, però això es reflecteix en uns costos energètics molt, molt i molt importants. Jo crec que el soci cada vegada està més conscienciat. Les últimes setmanes hem fet assemblea on s'ha explicat el tema, hem fet reunions amb grups de socis per explicar decisions importants i que malauradament les hem hagut de prendre perquè no hi havia més remei, i jo crec que aquesta consciència ja ens farà avançar també en la conscienciació, doncs, que, bueno, que hi ha moments de que s'han de fer esforços econòmics per part de tots, en el sentit, doncs, que el soci tindrà que fer un passet endavant, doncs, per ajudar l'entitat que tant estima, doncs, amb la manera cadascú que pugui, l'entitat com a tal a través de dels seus professionals i sobretot de la seva junta directiva i del seu president, doncs, hem de fer les feines perquè siguem cada vegada més eficients i que econòmicament més viables. I jo crec que aquesta comunió entre tots és el que ens portarà a sobreposar-nos a aquesta situació que, com dic, és molt i molt complicada i que les decisions que es van prenent es fan sempre en el bé, mirant el bé de l'entitat i sobretot per garantir el present i el futur de la mateixa.
Hem vist ara, quan hem entrat aquí al centre del carrer Montcada, que ja estan en marxa aquestes obres de la piscina Globus, de canviar la façana, la coberta, perdó, d'aquesta piscina. D'entrada, aquest any 2023 ens porta això, no? Aquest canvi, aquestes reformes estructurals, no? Un centre, doncs, que també des de la Junta, des de la candidatura, ja durant les eleccions ja es va dir que era prioritari, no?, el fet de fer-li un cop d'ull i de remodelar, no?, aquestes instal·lacions.
Bé, és cabdal aquest 2023 que aprofundim i acabem tot el que són les inversions i els grans projectes amb el tema de sostenibilitat energètica. Per què? Perquè des d'un punt de vista, com deia, mediambiental, però també sobretot des d'un punt de vista econòmic, no? Jo vaig dir en el seu moment que nosaltres teníem les idees, sabíem el que havíem de fer, teníem els recursos i que ara el que havíem de fer és executar-ho. Doncs això és el que està fent, executant aquests grans projectes que ens han de garantir a curt i a llarg termini la viabilitat econòmica i energètica de l'entitat, no? I a partir d'aquí, doncs, també aprofitar per començar començar a créixer amb altres projectes en paral·lel o amb altres programes, per dir d'alguna manera, que no són incompatibles amb les, diguem, amb els estrenyiments econòmics, no? I aquí nosaltres doncs ja hem començat a desenvolupar doncs coses que estaven en el nostre programa, doncs és tot el desenvolupament de les àrees comercials del club, amb un canvi important en l'estructura professional del, de l'entitat, doncs per potenciar aquestes àrees, doncs perquè cada vegada hem de ser més capaços de tenir més serveis, de més qualitat, de vendre més serveis als nostres socis i a qui no és soci, doncs per què? Perquè el club necessita doncs revitalitzar-se des del punt de vista d'ingressos després de la pandèmia i més sobretot ara amb els, gran, amb els grans reptes que tenim de costos a curt termini.
L'última, Clàudia, que se'ns acaba el temps i si no em maten, eh? Ara tenim per aquí ja l'Emma García, la Mati Ortiz, l'última molt breu de la part esportiva del 2023, el número 1 de la llista de la Carta als Reis del 2023, ara que està, sembla, més a prop que mai, guanyar-li la Lliga masculina al Barceloneta en waterpolo o què?
Bé, vosaltres sempre malauradament, no per sort, teniu molt bona memòria i tots vosaltres sabeu o sempre dieu que un dels grans anhels que tindria el Claudi com a president és guanyar una lliga masculina, no? Evidentment m'agrada guanyar tots els títols i que els esportistes aconsegueixin els majors èxits, no? Bé, jo crec que l'important d'aquest 2023 és que seguim creixent. Jo vaig dir fa 6 anys que la part esportiva s'havia de fer d'una manera planificada, teníem recursos, els havíem d'aprofitar molt millor, havíem de treballar a partir del concepte del Pla Pedrera, doncs tot aquest projecte, i jo crec que hem anat fent el que... Evidentment, els resultats esportius sempre venen condicionats, a vegades si entra la pilota o si un esportista fa una dècima més o menys, no? Però jo crec que aquest projecte és un projecte clar, sòlid, que està funcionant i que jo espero que vagi avançant. Si l'avançar vol dir que l'any que ve podem aconseguir la Lliga, serà un pas molt, molt, molt gran, no? Però jo estic content, orgullós de tot el que hem fet fins ara, aquest 2022, i crec que el 2023 serà un any encara molt més exitós.
Gràcies, Claudi.
A vosaltres.
Doncs les paraules del president del club. Claudi Martí, Sergi.
Doncs gràcies, Pau, que aprofiti el dinar i portem-ho en tàper, també.
Gràcies, molt bé.
Fins ara. Fins ara, Pau. Va, que se'ns fan les dues del migdia, és moment de marxar. Simplement dir-vos que ahir en waterpolo la secció espanyola femenina als Estats Units en el torneig amistós Tres Nacions es va imposar 9-5 al combinat anfitrió amb 6 representants de l'Astralpool Natació Sabadell. Demà dimecres, segon partit també contra els Estats Units. Abraçada del Toni González i del Roger Benet, que han estat a les vies de so. Demà nosaltres tornem a partir de la 1 del migdia puntuals amb la cita aquí a l'Hotel Suís. Ara, notícies migdia, de la mà avui del Pau Durant. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.